Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda. És innegable que l'alcohol forma part de la nostra cultura, però les dades recents revelen una situació alarmant que mereix la nostra atenció i acció immediata. Un informe de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic situa a Espanya com el tercer país que més alcohol consumeix en el món. Els espanyols majors de 15 anys, atenció, consumeixen una mitjana d'11 litres d'alcohol per persona i any, superant significativament, la mitjana mundial de 8,6 litres. Aquest fet hauria de fer-nos reflexionar sobre les implicacions que comporta un consum tan elevat. Aquesta dada, per si sola, hauria d'alertar-nos sobre la magnitud del problema i de les seves possibles conseqüències en la salut pública i en la seguretat privada, la qualitat de vida i l'impacte econòmic. És evident que l'alcohol, en quantitats moderades, forma part de la nostra vida social i cultural. No obstant això, és responsabilitat de tots abordar aquest tema, aquest problema. Hauríem de promoure campanyes de conscienciació i educació sobre els riscos associats al consum excessiu d'alcohol, així com implementar mesures que fomentin un consum responsable, sobretot entre els més joves. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I una de les preguntes que ens fem tots quan arriba divendres és: quin temps farà el cap de setmana? Doncs atenció, perquè s'esperen dies de cel mig ennuvolat, el vent bufarà, sobretot dissabte, i les temperatures baixaran fins a arribar al llindar de la normalitat. I com és divendres, segurament hi ha molt trànsit ara mateix en les principals vies catalanes. Anem fins al Servei Català del Trànsit. Té l'última hora del que està passant. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden encara algunes incidències, sobretot accidents a comentar. A l'autopista AP7 n'hi ha hagut dos, una a l'altura de Vilafant, on hi queda un carril obert en sentit sud i entre 1 i 2 quilòmetres d'aturades en aquest punt de l'autopista, i més avall una altra topada, un altre accident a l'altura de Salt, també en sentit sud, queden dos carrils oberts, ha estat un accident malauradament mortal, i encara en aquest punt també entre 1 i 2 quilòmetres d'aturades intermitents. A més, a l'autopista AP2 també hi ha hagut un accident a Lleida, en sentit Barcelona, queda uns 2 quilòmetres de trànsit lent en aquest punt de l'autopista, i a la C35 a Sant Celoni també per un accident i aturades en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, és cert que la tarda no està sent complicada més enllà d'aquests accidents, òbviament, com és el cas de la C58, que era l'altitud d'entrada entre Montcada i Torrebaró, la C60 Argentona en sentit Mataró, i encara alguns trams de les dues rondes en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bon cap de setmana. I d'aquí un moment farem, doncs què, parlar del Black Friday. No podia ser d'una altra manera. Ho estem fent al llarg del dia, la programació de COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment també ho farem amb Yolanda Bernal, la nostra companya, i en Rubén Sánchez, que és el secretari general de FACUA, i ens donarà alguns consells per no caure, a lo millor, en un engany. Fins ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, el final de año nos está llegando. Nada mejor para Pinter y Pintegrán dar unas sinceras gracias de corazón a todos por su confianza en nosotros y desear unas felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo en salud, trabajo, familia y amigos. Te lo dice Carlos de Pinter y Pintegrán, el amigo de todos.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 18 de diciembre en el Teatro Apolo de Barcelona.
Si tú me dices ven.
Entradas en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés.
Hola, amor. Estoy en Galerías del Tresillo. Justo ahora estoy delante del sofá que te gusta. A ver...
Luis, ¿me oyes? Luis... ¿Qué tal el sofá?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los últimos días de la Yellow Week. Rebajas de hasta un 60% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
Los protagonistas de la actualidad.
Roberto César Padrón con su pareja Julie vivían en el kibbutz que fue atacado por Hamas.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasa?
Empezamos a escuchar muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas. Desde la ventana se ve como motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, protagonistes, opinió, informació.
André, te quería preguntar por Vitor Roque.
El colaborador máximo del equipo. Ha sido el debutante más joven de la selección absoluta de Brasil desde Ronaldo Fenómeno en 94.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja molts dies amb una campanya per terra, mar i aire, però avui és oficialment el Black Friday, un dia dedicat exclusivament a les compres amb el ganxo de que s'acosta Nadal. El Black Friday ve precedit per un bombardeig constant, especialment a les xarxes socials, sobre les millors ofertes, descomptes, oportunitats que no podem deixar escapar. És molt difícil no caure en la tentació, sobretot si ets comprador compulsiu. Persones que intenten omplir carències a base de comprar qualsevol cosa. No podem controlar l'impuls de consumir. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí. I, evidentment, en dies com el d'avui, és molt complicat mantenir-se al marge de tants inputs que ens animen al consumisme. Pràcticament no hauríem de sortir de casa, ni mirar la tele, ni el mòbil, ni navegar per internet. Per tot arreu ens arriben anuncis i ofertes per comprar qualsevol cosa, tot al millor preu. Per un comprador compulsiu, avui és un autèntic divendres negre. Ens ho ha explicat la Domi Díez, que és psicòloga del grup de treball Joc Patològic.
Els anuncis sempre van dirigits a que adquireixis coses que sovint no necessites. La persona que a més té un problema de compra compulsiva, que no només és el Black Friday, sinó que li dura tot l'any, ho viu com una oportunitat.
La compra compulsiva és un trastorn psicològic que no permet controlar els impulsos i es converteix en una addicció molt perillosa perquè pot provocar deutes econòmics. Un comprador compulsiu compra i compra sense mirar si li queden diners a la targeta. El perfil més habitual és una dona, però depèn molt de les circumstàncies personals. Sobre si es pot superar o no un trastorn com aquest, la psicòloga Domi Díez diu que sí, però també és fàcil recaure.
El tema de la compra és especial perquè no és suprimir la conducta, sinó regular-la. Es parla d'un 60%, tenint present que sempre haurà d'estar el cas, perquè potser en un període de malestar psicològic pugui tornar a recaure.
En una jornada com aquesta, en un Black Friday, un 27% dels compradors acostuma a gastar-se més diners dels que tenia previstos. Per això és tan important fer una llista del que realment necessitem i llavors sí, aprofitar algun descompte, comprovant sempre que el preu està rebaixat.
Recomanacions, Yolanda, que hem de tenir molt en compte perquè no ens donin gat per llebre. Es calcula que ens gastarem uns 237 euros de mitjana, una mica més que l'any passat. Molts comerços, sobretot de roba i tecnologia, estan estan plens. Molta gent amb bosses pel carrer, però tothom té clar que avui comprarà alguna cosa?
Doncs mira, va una mica per edats. Els menors de 35 anys són els que més compren, els que tenen clar ja des de fa dies què és el que volen, però també n'hi ha de més prudents, gent més gran que primer mira preus, compara, i només si estan molt convençuts acaben comprant.
Normalment mirem si ens fa falta alguna cosa, mirem el preu abans, fem la comparativa i si veiem que realment hi ha un descompte real i necessitem aquell producte, fem la compra. Però no és una febre que té molta gent d'esperar el Black Friday.
Jo igual dono una volta i alguna coseta que m'agradi, però ja veurem, eh? Tampoc és que vagi expressament a comprar. Serà mirar una mica i depèn del que vegi.
La por que ens enganyin també frena algunes persones a comprar en un dia com avui. Això de que hi hagi tantes ofertes, tantes rebaixes, no acaba de convèncer a tothom.
No acostumo a comprar perquè primera que compro quan ho necessito i també perquè últimament he comprovat que moltes vegades les botigues abans apugen els preus i després fan veure que fan rebaixa. I alguna ocasió crec que és una situació en què és molt fàcil comprar coses que no et fan falta. Per tant, la veritat és que no compraré pel Black Friday.
I com deien, són els joves el principal públic en un dia com avui. Sobretot aprofiten per renovar l'armari i ho tenen tot molt planificat.
Doncs jo tinc pensat anar a la Roca Village amb uns amics, ho hem parlat, i això, tema roba, que em fa falta ara per l'hivern.
Mai ho he acabat d'aprofitar, això del Black Friday, mai ho he plantejat, però sí, potser m'ho miraré.
Ara mateix no ho tinc pensat perquè no he mirat res, però potser sí. Potser ara algun d'aquests dies em miraré si comprar-me alguna cosa.
Sobretot, normalment he comprat roba, però ara que ja estic una mica fora de comprar roba i tal, miraré alguna cosa que necessiti de la universitat o alguna cosa, algun llibre.
I cada vegada és veritat que hi ha més detractors del Black Friday, no només perquè perjudica el petit comerç i perquè es carrega d'alguna manera la campanya de Nadal, sinó també per qüestions ètiques. Ens animen a comprar de forma irreflexiva coses que no necessitem i genera ansietat i estrès per trobar el millor producte al millor preu.
Rubén Sánchez, secretari general de Focua, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Si te digo Black Friday, ¿tú qué me contestas?
Pues bueno, que igual sí, que igual es una oferta interesante la que nos vamos a encontrar, o que es un black fraude, ¿no? Que es como muchos lo llaman, cuando se dan cuenta de que muchos de esos descuentos son absolutamente inventados.
¿Inventados en el sentido de que previo al Black Friday suben precios?
A veces suben los precios antes del Black Friday, a veces el descuento no existe de ninguna manera, es decir, el precio es exactamente el mismo que ha tenido siempre ese producto ahí y ahora dicen que está rebajado, que tiene un descuento X. De cualquiera de las dos formas se estaría incurriendo en una ilegalidad, porque para que sea Black Friday, rebaja, sea cualquier modalidad de venta con descuento, para que un producto se anuncie como oferta con un precio anterior, ese precio anterior tiene que ser el más bajo que haya tenido en el comercio durante al menos 30 días. Uh-huh. O sea, si a ti te dicen antes 100, ahora 50 euros, esos 100 deben haber sido el precio que aplicaban ayer, antes de ayer, así hasta 30 días atrás, como muy poco, el precio más bajo. No vale decir ayer estaba a 100, antes de ayer también, pero 3 días atrás lo teníamos a 70 euros. No, ya no vale hablar de ese descuento tan grande porque lo que han jugado con las cifras y juegan lógicamente con el marketing, pero de forma engañosa.
Rubén, ¿las comunidades autónomas realizan algún tipo de campaña de vigilancia de precios?
Bueno, campañas insuficientes. En el caso de Cataluña sí es cierto que es la única comunidad de la que han trascendido inspecciones de 2022. Igual el resto ha hecho alguna, o alguna comunidad autónoma ha hecho inspecciones, pero desde luego nadie se ha enterado, al menos los consumidores no, porque no lo han hecho público. Cataluña sí dio a conocer la apertura de 47 expedientes sancionadores, pero todavía no ha dicho a qué empresas, cuáles son las multas finalmente que va a imponer. Ahí nos gustaría no solamente más control, sino también más transparencia, que los consumidores sepamos que la administración ha detectado un engaño en una tienda, en una empresa, con nombres y apellidos, para que asumamos que igual a esa empresa no hay que comprarle, que no merece nuestra confianza.
Vosotros desde Facua habéis hecho un llamamiento al nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, ¿no?, para que impulse ese plan coordinado de inspecciones con las comunidades autónomas.
Sí, creemos que sería importante, ¿no?, que el ministro de Consumo plantee a las comunidades autónomas un plan de inspección conjunto en el que unas aprendan de otras, porque, por ejemplo, si Cataluña es la única que ha inspeccionado y que lleva años haciéndolo con protocolos de control de muestreo de precios antes y durante el Black Friday, si es que lo ha hecho así, pues igual otras comunidades que nunca han tenido esa experiencia valoren que para qué sirve ir a visitar comercios durante una temporada de descuentos, por ejemplo las rebajas, para qué sirve visitarlos solo en ese momento, si ahí lo más que van a ver es si el porcentaje mínimo de productos está con descuento para poder ostentar el cartel de rebajas, ¿no? Pero no va a poder comprobar si los descuentos son reales. Hay que hacer dos inspecciones, una antes y otra durante. Esa experiencia de distintas comunidades autónomas que lo hayan hecho relativamente bien, compartiéndolos con otras que igual no lo han hecho, pero tienen ciertos criterios de inspección, y al final el ponerse todas o casi todas de acuerdo para controlar el mercado, pues da sus frutos sin duda en beneficio de los consumidores. Uh-huh. La cosa es eso, que se fomente una política de consumo, de control del mercado eficaz, y que luego todos se pongan a trabajar.
Vosotros desde FACO habéis realizado una encuesta entre el 20 y el 23 de noviembre. ¿Qué datos se desprenden de esa encuesta y si hay algún dato positivo?
Bueno, pues que más de 8 de cada 10 consumidores tienen la noción de que un alto porcentaje de comercios nos engañan o nos intentan engañar con descuentos falsos, que el 94% de los consumidores dice que cree que hay poco control, que las administraciones no están haciendo su trabajo o no lo hacen al nivel que correspondería. Y luego, bueno, como dato positivo de esa encuesta, si nos hemos encontrado que de los que compran en el Black Friday, que son algo menos de uno de cada tres, sí, al menos eso nos dicen, pues de los que compran en el Black Friday dicen que lo que más se fijan a la hora de tomar la decisión es en la competencia. Es decir, si ven un producto que les llama la atención a un precio con un supuesto descuento, miran establecimientos de la competencia para ver si son más baratos y al final toman la decisión no porque tenga un 80% de descuento, o un 30% o un 40%, no porque tenga un gran porcentaje de descuento, sino porque esté más barato que en otras tiendas. Y eso, evidentemente, es una de las claves a la hora de comprar algo que necesitamos o que queremos. Si lo vamos a comprar, pues no vayamos a la tienda que más nos dice que lo ha descontado, sino a la que lo vende más barato.
Eso tendríamos que hacerlo en cualquier época del año, Rubén, como hacían nuestras madres o nuestros padres, ¿no? Que cuando iban a comprar, que más de uno siguen haciéndolo, van a varios supermercados o varias superficies a comparar precios.
Y nosotros lo tenemos mucho más fácil porque a través de Internet podemos ver el precio online, podemos ver el precio que marca en un determinado comercio y en 5 y en 7 y en 15 en un rato. Con lo que así comparamos y así podemos ahorrar mucho, ahorrar sobre todo si la compra era necesaria. Si la compra era por capricho, bueno, pues al menos gastaremos menos de lo que nos intenta convencer un comercio con ese cartel del gran descuento, que en realidad igual ni siquiera es verdad que tenga ese descuento tan grande y el producto llevaba un precio parecido mucho tiempo allí.
Hablando de verdades o mentiras, mucho cuidado con el tema de comprar online, ¿no? Hay que saber dónde se mete uno y da los datos bancarios.
Bueno, en las compras online, más allá de comprar en establecimientos que nos den cierta confianza, en el sentido de que sean establecimientos que existen de forma permanente, que no han aparecido de repente de la nada, que igual acaban cerrando y son, bueno, pues establecimientos fraude, también hay que tener en cuenta el que cualquier tipo de compra online requiere protocolos de aceptación por nuestra parte. Las compras online en comercios que no son recurrentes, pues implican que si alguien hace una compra, me va a saltar un mensajito en el móvil diciendo, ¿acepta usted esta transacción? Un mensajito de mi banco, un mensajito de la app que tenga instalada de mi banco. Si me roban, y esto es muy frecuente que nos lo cuente la gente en los últimos tiempos, si me roban con compras a través de mis datos bancarios que yo no he autorizado, pues voy a poderle reclamar al banco que ahí se ha producido un incumplimiento de las medidas legales de seguridad, del mecanismo de autentificación que exige la normativa.
Uh-huh. Bueno, esperemos que este Black Friday no nos deje en black los ojos, sino que tengamos mucha luz para ver qué es lo que compramos y, como decía aquel, busque, compare y si encuentra algo mejor, pues lo compra, ¿no?
Pues sí.
Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, gracias como siempre y hasta la próxima. Buenas tardes. Adiós.
Un abrazo.
Doncs ja sabeu, els ulls venen white per mirar bé els preus. Bueno, i ara farem una cosa que ens agrada molt, que és parlar de cinema. I quina pena que els catalans cada cop anem menys al cinema. Què està passant? Bueno, avui traurem una mica d'aigua neta parlant amb el company que ens donarà més dades des de Lleida, el Ricard Álvarez. I també parlarem amb la Marina, que és del cinema alternatiu que hi ha a Lleida, que es diu Funàtic. Bueno, realment no es diu Funàtic, perquè li van canviar el nom, però tothom el coneix per aquest nom. Ara després en parlem del per què els catalans anem cada cop menys al cinema. Ara t'ho explico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Catalunya tancarà l'any amb 14 milions d'espectadors de cinema, segons les previsions del Gremi d'Exhibidors de Catalunya. Continua així la petita remuntada després de daltabaix de la pandèmia i, segons aquesta estimació, s'assoliria gairebé el 75% dels 18,8 milions d'espectadors que tenia el cinema l'any 2019. Amb tot, els canvis en els hàbits de consum de cinema van fer davallar la freqüència d'assistència a les sales. I atenció, perquè en 15 anys els catalans hem passat d'anar-hi gairebé 4 vegades a l'any a menys de 2 l'any 2022. I atenció, perquè a la cua de les províncies catalanes situaríem a Lleida, on el ràtio no arriba a una entrada per habitant a l'any 2022, just l'any del gran èxit, per cert, del Carràs. Ens ho explica tot plegat el Ricard Álvarez. Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Pot ser degut al fet que necessitem més valor afegit que no pas simplement assistir a una sala per veure una pel·lícula? Aquest migdia, a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, hem parlat amb la Nathalie Modigliani, directora del Meu Primer Festival, i ens ha explicat que en els darrers 15 anys del seu festival han anat incorporant activitats paral·leles i han observat que cada cop els hi funciona millor.
Doncs al principi, ara no recordo ben bé, però em sembla que fèiem 4 dies de festival i ara doncs, són 3 setmanes amb sessions escolars, sessions familiars, tallers, 2 ciutats, vull dir que ha crescut moltíssim aquest festival.
Cinefòrums o tallers són algunes de les activitats que han detectat que els funcionen molt bé.
Totes aquestes sessions estan vestides amb presentacions, amb cinefòrums, amb convidats, amb tallers, i això fa que crec que, bueno, doncs això, que els nens ho reben molt bé i hem d'anar cap allà, no?
Però tot i això, creu que no hem de perdre el costum d'anar al cinema perquè aporta quelcom més que les plataformes.
Espero que no es perdi aquesta tradició. Crec que és molt important d'anar a veure pel·lícules en pantalla gran, amb aquesta comunió que hi ha, no?, amb tot un grup de gent que mira el mateix alhora, sense distraccions. No té res a veure, no té res a veure. Però que mirar una pel·lícula des del sofà.
Però aquestes plataformes i la comoditat guanyen a les ganes d'anar al cinema. És el cas del Jordi, per exemple.
Bueno, la veritat que no hi vaig gaire sovint i sí que m'agrada molt anar-hi, però per circumstàncies ara últimament no hi vaig gaire. Comoditat, sí, veig moltes pel·lícules i tot això a casa, sí. Bueno, doncs això, les plataformes, que hi ha molta oferta de televisió i...
I ull viu, perquè l'actitud de la societat en aquest tema acabarà decidint el model cultural que tindrem en el futur immediat. Ho ha reflexionat l'Helena, que sí que va 2 cops al cine cada mes.
Crec que les persones hem de ser crítiques, pensar quin model de cultura és pel que apostem. És a dir, si tu et vols quedar a casa teva, al final el cinema és una forma de socialitzar, de donar vida als barris i de passar una estona doncs, a la teva ciutat.
En fi, Montse, comoditat o experiència d'anar a una sala de cine? Aquesta és la qüestió.
Avui en parlem amb la Marina Rubies, portaveu de Screenbox Lleida, conegut com l'antic Funàtic. Marina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encara hi ha gent que diu Funàtic, eh?
Sí, bueno, se'ns ha quedat aquest nom i mentre es parlin de nosaltres ens és igual com ens diguin, però però sí, som l'Screenbox i abans érem el Fonàtic.
Uh-huh. Estem parlant d'un cinema petit de Lleida on projecteu pel·lícules més independents, però alguna vegada que d'altra també alguna pel·lícula comercial.
Sí, de fet nosaltres des de fa un parell de mesos o fins i tot més hem optat també per un canvi en la nostra cartellera. Hem volgut també oferir pel·lícules blockbuster que busquen més al gran públic i sí que és cert que les nostres sales són una mica més petites que l'habitual. Volem que la gent tingui possibilitat de veure doncs, aquelles pel·lícules que voldríem veure en grans multicines doncs, també al centre de Lleida.
Mm-hmm. Què passa a Lleida? Per què no hi ha grans sales de cinema? No tenen dret els visitants o els que viuen a Lleida de tenir sales de cinema, més sales encara, a banda, òbviament, del vostre, de l'Screenbox?
Clar, la situació a Lleida és una mica complicada perquè fa bastants anys enrere doncs, teníem bastants cinemes actius. Teníem el Rambla, el principal, els Lauren, i a poc a poc aquests van anar tancant i llavors van obrir els cinemes del Picat, que el Picat està a uns quants quilòmetres de la ciutat de Lleida, llavors la gent s'ha acostumat a agafar el cotxe per anar amb aquests multicines, però els únics que hem quedat dins de la ciutat i d'accés per a tothom, per entendre'ns, doncs som nosaltres.
És una pena,
Nosaltres fins fa poc... Mm. Sí, perdó.
No, digues, vosaltres feu poc?
Nosaltres fins fa poc teníem tres sales, però en els últims mesos n'hem obert tres més, o sigui que hem intentat doblar les possibilitats i, per tant, hem incrementat bastant la cartellera que teníem.
Deia jo, Marina, que és una llàstima perquè quan es tanca un cinema s'està tancant cultura, no?
Sí, exactament. O sigui, s'està privant de cultura i de viure grans històries en pantalla doncs, professional i molta gent prefereix quedar-se a casa, veure plataformes i per nosaltres és una gran llàstima perquè per l'amor que sentim al cinema doncs ens agradaria que tothom sempre volgués veure les pel·lícules al cinema. Però bé, és un canvi en les dinàmiques de consum, sobretot de cultura en aquest sentit i ens estem adaptant una mica com podem.
Què penses que fa que poca gent vagi al cinema? Hi ha alguna raó? Estem parlant de preus, estem parlant d'això que parlaves tu, de la comoditat de veure una pel·lícula a casa, però, òbviament, a casa no és com anar al cinema, que hi ha tot un ritual entorn a anar al cinema, no? Per què hem deixat d'anar-hi a les sales?
Jo crec que és un cúmul de factors que s'ha anat acumulant, tant pot ser per l'increment del preu de les entrades, com també per tenir la possibilitat de gaudir d'estrenes cinematogràfiques en molt poc temps a casa, sense necessitat de moure's. I sí que és cert que casa doncs, té aquesta comoditat d'estar al sofà, de poder menjar el que vulguis i fer el que vulguis, però a nosaltres això ens va suposar un repte per intentar recuperar part d'aquest públic que prefereix la comoditat abans d'un sistema així, d'una gran pantalla, per entendre'ns. Mm. I nosaltres creiem que una mica doncs, ha sigut a comptagotes que la gent ha deixat de venir al cinema pels preus, per l'oferta i tot, però ens va suposar també una oportunitat per crear unes noves sales que tenim nosaltres, que són unes sales de més petit format i que hi ha butaques extensibles, però en aquestes sales es pot menjar, beure i sopar, dinar, demanar qualsevol beguda. I és una sala que s'assembla una mica...
A casa, no? Al saló de casa. Sí.
Exacte, però que tenim sistemes professionals de projecció i de so.
Potser no és que el cinema costi car, és que els sous no pugen. Marina, sí. No? Fer una pel·lícula costa molts calés.
Moltíssims, moltíssims. De fet, al món d'Espanya i també a Europa ens trobem que per aixecar una pel·lícula, perquè s'acabi veient en una sala de cinema, doncs es necessita inversió pública, s'han de passar moltes fases. No és fàcil. Des de que es concep una idea i un guionista, un director té una idea i la vol traslladar a la gran pantalla, doncs poden passar molts anys. De fet, quan comentaves el tema d'Alcarràs, doncs la Carla Simón ha estat molts anys per portar aquesta pel·lícula a les sales de cinema. I llavors per nosaltres és un orgull que pel·lícules així que parlen de nosaltres, per molt que costin molt d'aixecar, doncs al final arriben, tot i que siguin cap d'any.
Efectivament. Quan es fa la festa del cinema, Marina, està clar que a la gent li agrada anar al cinema, no? I fa goig, quan passes per la porta d'un cinema, quan hi és la festa del cinema, dius... Que guai, no? Sé que els cinemes fan un esforç brutal per poder continuar obrint les seves sales. I què trist és quan vas al cinema i hi ha només dues o tres persones visionant una pel·lícula?
Sí, sí. Per nosaltres és una llàstima que no sempre es puguin oferir doncs, aquestes promocions, però estem molt a favor de festes del cinema, de qualsevol promoció que fomenti més assistència del públic. Nosaltres sempre hem lluitat per tenir uns preus bastant populars. L'entrada en dies laborables és de 6 euros i els caps de setmana i festius són de 8, però clar, això igualment segueix costant molts diners i com deies abans, doncs els sous no pugen i hi ha gent que té preferència per gastar els seus sous en altres coses, que és totalment comprensible, però sí que és cert que el cinema doncs ara mateix és un luxe.
I
nosaltres fem el que podem perquè la gent pugui seguir venint, però clar, és una cosa que depèn de molts factors.
Ara mateix estic veient a través de la vostra plana web pel·lícules que teniu en carta, Cerrar los ojos, Monstruos, El sol del futuro, Mirando al cielo. Per fer la selecció, per què us guieu?
Bé, nosaltres tenim una cartellera molt diversa i llavors cada setmana afegim aquestes estrenes, però també des de fa uns mesos, a partir del maig, vam començar a oferir un gran catàleg de continguts per veure pel·lícules al nostre cinema en sessions privades. Llavors, aquestes pel·lícules que esmentaves són pel·lícules que fa uns mesos que s'han estrenat, però que gràcies al sistema que tenim nosaltres doncs, la gent pot sol·licitar una sessió privada per veure-les. Llavors, una mica nosaltres configurem la cartellera segons el que pugui interessar a tothom. Ens agrada tenir pel·lícules doblades, però també pel·lícules en versió original, pel·lícules d'arreu, ja siguin doncs, europees o nord-americanes, que potser són les més comunes amb sales de multicines, però també volem apostar molt per cinema d'autor, per documentals, documentals d'art, programem òpera. És una mica el fet de voler donar resposta a tothom.
Sí, sí. I a més,
quan algú posi el peu al cine, digui, hi ha una pel·lícula per mi.
I a més, hi ha una cosa molt bona, que també teniu propostes infantils, perquè crec que és molt important també que des de ben petits tinguem aquest costum d'anar al cinema, no?
I tant, sí. Nosaltres considerem que des de ben petits s'ha doncs, de fomentar una mica l'amor aquest pel cine art. I sempre és bonic, no?, que amb la família puguis anar al cinema. Considero que tothom que ha tingut l'oportunitat de fer-ho des de ben petit, doncs, sent gratitud per haver conegut grans històries en pantalles de cinema i no només a casa. Llavors, sí que sempre és una aposta molt segura per nosaltres el fet de programar continguts infantils.
No. Doncs llarga vida al cinema. T'agraeixo molt, Marina Rubies, portaveu d'aquest Screenbox Lleida, que molta gent continua dient-li antic fonàtic, però també queda bé. Així que gràcies per haver estat amb nosaltres i, com dèiem, llarga vida al cinema i que, sisplau, no es tanquin els cinemes, perquè quan es tanca una porta s'està tancant portes a la cultura. Gràcies.
I tant, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai, per reivindicar doncs, que hem de tornar al cinema. I això, que espero que la gent tingui ganes de tornar a veure pel·lícules a casa nostra. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, que així sigui. Bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De la tarda, 33 minuts. Escoltes la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment d'escoltar quina és l'última hora de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, començo amb la comunitat jueva a Barcelona, perquè ha rebut amb tristesa i desconcert la decisió del ple de l'Ajuntament de suspendre per segona vegada en un any les relacions amb Israel. Una decisió temporal que s'ha pres fins que no hi hagi un alto el foc definitiu a Gaza i que han avalat PSC, Comuns i Esquerra. Recordem que el mes de febrer va ser Ada Colau qui va suspendre l'agermanament amb Tel Aviv. I en l'última setmana han pujat força a Catalunya els casos de grip, Covid i bronquiolitis, un símptoma, diuen els experts, de que estem a l'inici de les onades d'hivern. La incidència és més notable en els menors de 45 anys. Salut insisteix en que la vacunació és la millor manera perquè els col·lectius de risc es puguin protegir davant d'aquest aquests virus més propis de la tardor i de l'hivern. I els agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra deixaran d'utilitzar properament els projectils de foam més lesius, els que arriben a 50 metres de distància, ho ha avançat TV3, i d'aquesta manera la Brimo s'adaptarà a les conclusions de la Comissió Parlamentària sobre el model policial, que va instar a retirar justament aquests projectils pel seu impacte negatiu.
Més informació a COPE Ponents i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara parlem de la cara i de la creu a Can Barça, perquè torna Frenkie de Jong i es baixa Ter Stegen. Albert Díez, bona tarda. Què està passant a Can Barça?
Què tal, Montserrat? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Doncs el que està passant és que tenim el Barça viatjant cap a Madrid, en avió, amb una convocatòria de 22 jugadors, on tu acabes d'explicar molt i molt bé les novetats. Torna Frenkie de Jong, és una notícia magnífica, però ara fa 7 dies coneixíem la baixa. Havia d'abandonar la concentració d'Alemanya el porter titular del Barça, Marc-André Ter Stegen, no ha pogut entrenar amb normalitat, no ha pogut entrenar amb el conjunt blaugrana, i serà Iñaki Peña. Demà, 2 de la tarda, horari no habitual, 2 de la tarda, Rayo Vallecano-Barça, la represa, el retorn de la Lliga després de la doble jornada de compromisos internacionals, Iñaki Peña ocuparà la porteria del Barça. Tu deies molt bé, cara i creu al conjunt blaugrana, on hem d'afegir que encara no torna Sergi Roberto. Però insistim, cau Ter Stegen, entra Frenkie de Jong, viatjant al Barça cap a Madrid. Aquesta és una de les notícies de la jornada. L'altra, el Girona, que serà l'encarregat de tancar jornada el dilluns. Dilluns 9 de la nit i serem a Montilivi. Girona Athletic Club, doncs avui Mitchell, l'entrenador del conjunt català, ja ha recuperat l'últim dels internacionals en tornar. I Ángel Herrera, que va tenir problemes per tornar, problemes amb els vols, havia de tornar ahir. Avui ha tornat i ha entrenat. Escoltarem Mitchell el diumenge en la prèvia d'aquest partit per saber com estan els 8 jugadors internacionals que té el líder en solitari de primera. I fora del futbol, la notícia, el Barça de bàsquet, que és segon de l'Eurolliga, segon en solitari, ve de sumar la 8a victòria en 10 jornades a Belgrat davant el Maccabi. Veurem com acaba la resta de la jornada, però de moment el Barça de bàsquet, el Barça de Roger Grimau, líder en solitari, perdó, segon classificat en solitari de l'Eurolliga.
Albert Díez, més informació, Esports Cope, gràcies, bona feina, adeu-siau.
Una abraçada i bon cap de setmana,
igualment,
Montserrat.
Igualment, adeu.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Esto solo pasa en los 10 días Nissan. Queda un día para ir a tu concesionario, llevarte un Nissan con entrega inmediata y no pagarlo hasta abril de 2024. Ven y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra us volem parlar del Mama Pop. És un concert benèfic que serveix per recaptar, entre d'altres coses, fons per la investigació del càncer de mama, que es farà a Tarragona el proper dissabte 2 de desembre. Avui tenim el plaer de parlar amb José Enrique Vázquez, que és un dels ambaixadors d'aquest Mama Pop. José Enrique, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com neix la història del Mama Pop?
Pues mira, la història neix perquè el promotor del Mama Pop, el pare, la mama, Manel Simón, havia tingut un familiar que va morir massa jove de càncer de mama, la seva mare, i ell havia sigut músic allò de, mentre estudia la carrera, de bandes, de tocar per los pobles, i neix el Mama Pop entre ell i alguns que lo van recolzar, fer un festival de música, perquè és el que millor sabia fer i li podíem ajudar a tots, per recaptar fons, com tu bé has dit, per a la recerca del càncer de mama.
Això va començar fa 8 anys, no?
Això va, aquesta bogeria que fem molt contents, va començar fa 8 anys a Lleida, primer molt petit, i arriba a ser avui en dia el concert solidari més important de Catalunya, que es fa a Lleida.
I aquesta és la primera vegada que arriba a Tarragona?
Pues són les nostres bogeries. Jo vinc a viure a Tarragona, soy fill de Tarragona, tarragoní d'adopció, i van dir, anem a fer un mamapop a Tarragona. Una part del team, del nucli dur, van dir, no, Tarragona no, no perquè no volguessin Tarragona, simplement perquè no, un altre concert, això serà complicat. Però sí, van decidir fer-lo a Tarragona, molt contents.
Com s'organitza un festival d'aquest tipus com el Mamapop? Imagino que amb molt de temps i amb gent molt solidària que hi participi, perquè què es pot veure en aquest Mamapop?
Pues mira, amb gent molt solidària, amb moltes empreses molt solidàries, amb mitjans de comunicació com vosaltres molt solidaris, i s'organitza tot de cop en un mes i mig. Es prepara amb molt de temps, la logística, la infraestructura, patrocinadors, a on, etc. Però arriba un moment que és una bogeria d'un mes i mig entre l'empresa de so, il·luminació, coreografies, cantants, músics, entre tots. I durant un mes és no dormir, però de mama pop.
Molt bé. La gent que no pugui anar, per diferents raons, té manera també de poder ser solidari i aportar els seus calés per aconseguir que hi hagi més investigació amb el tema del càncer?
Mira, la recerca, com totes les recerques bàsiques per a curar malalties, són bàsiques. L'altre, que està molt bé, són maneres de pal·liar les malalties o acompanyar les pacients o els pacients que les pateixen. Podem col·laborar en la fila zero, però el que volem és que la gent vingui, que disfruti con el Mamapop. A veure, en un concert que estiguin cantant Tina Turner, Freddie Mercury, Bonnie Tyler o Michael Jackson, com us ho perdereu? Con lo cual, la gent que vingui. I tinc dit una cosa, Tarragona el dissabte 2 de desembre, però Lleida el 23 i 24 també de desembre. Amb tot, en la web de Mamapop trobareu tot.
A mamapop.cat, no?
Perfecte, les tres obres, com sempre, mamapop.cat.
Hi ha molts ambaixadors, tu n'és un, José Enrique, però també tenim el gran Luis del Olmo, el Víctor Krupper, tenim a l'Helena Rakrosnif, a la Nina... És important que gent amb un nom important i reconeguts també solidaritzin amb una causa com aquesta, no?
Igual que els músics, la gent de so, els tècnics, els activistes... Són imprescindibles. Els ambaixadors el que fem és col·laborar a que els mitjans de comunicació com vosaltres no s'escoltin, a buscar patrocinadors, a obrir portes, a portes que a vegades són una mica tancades, acabar d'obrir-les. Els ambaixadors són imprescindibles.
Un Mamapop solidari, recordem, dedicat als grans musicals de la història.
Un Mamapop, cada any el Mamapop té una temàtica, música dels 80, el rock, l'any passat Mamapop i a ti, cada any té un tema, perquè pensa una cosa, Montse, el que volem és que la gent vingui a passar-s'ho bé i que torni l'any que ve per continuar passant-se-ho bé i al fons cada vegada recaptar més fons per a la recerca del càncer de mama. Te dono una dada, Mamapop Lleida, 12.000 persones.
D'unidó.
Va començar també amb 1.000, però 12.000 persones. L'espectacle solidari, musical, més important de Catalunya. Saps quan portem recaptat per a la recerca del càncer de mama, en aquest cas l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida?
Quan?
Hi ha a prop de 200.000 euros.
D'unidó.
D'unidó. Con lo qual, d'allò que era una il·lusió que hem tirat endavant gràcies a l'ajuda de tothom, ara veurem també que Tarragona sigui molt gran i ho faci. Estem segurs que també la petarem, com diu el Manel.
Home, i tant. Sobretot imagino que el Boca Orella i José Enrique també és molt important, no?, perquè la gent s'apunti i participi. A banda d'entrevistes com aquestes, no?, que podem fer ressò, el Boca Orella funciona i molt.
Molt. Penso una cosa, el que més funciona és la primera vegada que la gent va, que diu, bueno, un càncer, un càncer de mama, recerca, i venen. I és molt d'agrair per caritat, i està molt bé, i moltes gràcies. És que el següent any et porten els familiars, els amics, a la colla. I és quan passes de 1.000, que és que a Tarragona 1.100 persones, quan dius, ostres, ja estem en 3.000, ostres, ja estem en 6.000, ostres, ja estem en 12.000. El Boca Orella.
Efectivament. Bueno, el Mama Pop és actualment la font privada més important de finançament a la recerca de càncer, hem de dir, de mama de Lleida, que això és superimportant. Ja m'has dit xifres, però crec que quan més gent participi, quan més gent, diners la gent pugui donar, encara que sigui un euro, el que sigui, aconseguirem, tant de bo, erradicar una malaltia com és el càncer de mama, no?
Sí, tu l'has dit molt bé, volem que la gent vingui, però si algú, alguna institució, vol donar molt més, gràcies. Però algú digues que no només puc donar un euro, també direm gràcies. Tot sumarà per arribar a aquestes quantitats i això es fa goteta a goteta.
I tant que sí. Recordem lloc, hora, i el que hem de portar és alegria al cos i ganes de passar-ho bé, però recordem lloc, hora i data.
Doncs molt bé, Tarragona. Dia dissabte 2 de desembre a les 9 de la nit. Lleida, dissabte 23 a les 6 i a les 10. A les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Pràcticament ja està ple. I dia 24 a les 5 de la tarda. Encara queden localitats. Tenim complir tot.
Doncs a omplir-ho a vessar i que el José Enrique un dia m'ho expliqui, em digui, Montse, va ser tot un èxit. Espero que sí, gràcies a gent solidària i gent que vol, entre d'altres coses, erradicar aquest càncer en qüestió el de mama. Mama Pop, molt més que un festival, és solidaritat davant de tot. José Enrique Vázquez, ambaixador, gràcies per haver estat amb nosaltres i, com es diuen els espectacles, molta merda.
Gràcies, Montse, us esperem a totes i a tots en el Mama Pop. Gràcies per la vostra col·laboració.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tras el parón, la Liga arranca de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
El domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores. Porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
It's raining. Segur que si ara pregunto quants diners portes a la butxaca, molts de vosaltres em direu que no em porteu res perquè sempre pagueu amb targeta. Ja sabeu que tot just ahir i el passat 18 de novembre van caure tots els sistemes de pagaments digitals. I avui ens fem una pregunta. Si aquesta avaria hagués durat hores o dies, què hagués passat? Tenim dependència de pagaments amb targeta? Doncs avui la Mar Puerto ens ho explica. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, fa uns dies patíem aquesta situació, però la sorpresa realment va ser ahir. Fa tan sols unes hores no podíem ni fer vísums ni utilitzar targetes de crèdit, per tant no es podien fer pagaments en línia ni tampoc treure diners o utilitzar els caixers automàtics. Per un temps vam tornar a uns anys enrere, quan res de tot això existia, amb l'únic problema que va agafar tothom d'imprevist. Sobre el tema hem volgut parlar amb l'Esther Lorente, delegada d'Oqua Catalunya.
s'hagués hagut de fer alguna cosa, fer com es feia abans a les botigues, de que t'ho apunto aquí i ja vindràs a pagar-me, una mica per tirar endavant. Però, clar, és que tampoc no es podien treure diners en efectiu, i llavors, clar, després com ho pagaràs això, i transferències bancàries tampoc no es podien fer. I de vegades no ens adonem, donem les coses per sentades i després passen aquestes coses.
Però no tot va acabar aquí. Les conseqüències no van ser les mateixes per tothom. A molta gent aquesta caiguda els va enganxar comprant i després hi ha hagut tot una allau de queixes i d'errors en els pagaments amb els quals la gent s'ha hagut de trobar.
Durant aquest termini de temps, gent que havia fet un pagament amb targeta i que se li va quedar penjat, va poder pagar amb efectiu a l'establiment, però després li ha arribat el càrrec a la targeta, és a dir, ha pagat dos vegades. Llavors, davant d'això, nosaltres hem fet algunes consultes i el que veiem, bueno, que aconsellem és primer revisar els pagaments, no sigui que ens hagués passat això. I en el cas de que ens hagin cobrat amb la targeta i haguessin pagat també amb diners efectius, doncs potser hauríem de reclamar al banc perquè ens ho tornin. El que passa que els bancs, doncs una mica, el que diuen és que hem de reclamar a l'establiment. I aquí és una mica el peix que es mossega la cua.
Així doncs, una situació que en menys de dues setmanes s'ha passat ja dos cops i que ens ha deixat ni més ni menys que amb un aprenentatge: portar sempre efectiu per si tornem, com deia, anys enrere i acabar sobrevivint així a la tecnologia.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tras más de dos años inmersos en una crisis de inflación, España y el resto de países de su entorno continúan en cifras alejadas de la tasa de inflación del 2% que marca como objetivo el Banco Central Europeo. ¿Esto qué pasa? ¿Qué representa? Pues una crisis de incremento del coste de la vida que ha hecho mucha mella en el día a día de los hogares españoles, pero cuyas consecuencias en el medio y largo plazo comienzan ahora a percibirse. En ese contexto, Idealo.es, el comparador de precios online líder en Europa que cumple 10 años aquí en España, ayudando a ahorrar tiempo y dinero a los españoles, ha querido realizar un informe para analizar esa relación de los ciudadanos con el ahorro y el consumo en el contexto actual. Hablamos con Laura Sales, que es responsable de comunicación de esta empresa. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Qué se desprende de ese estudio? Imagino que algunos datos serán para ponerse las manos en la cabeza, ¿no?, si hablamos de ahorro.
Pues sí, la verdad es que nos ha sorprendido bastante cuando hemos ido analizando al detalle los datos por comunidad autónoma al ver el porcentaje tan alto de descenso de la capacidad de ahorro de todos los hogares españoles.
Uh-huh. Hablamos de un 84% los hogares catalanes, ¿no?, que no consigue ahorrar o ahorrar menos de 500 euros al mes en la actualidad.
Efectivamente, hasta un 84%, y de hecho, de todos los encuestados, hasta un 63% afirma que esa cifra ha subido muchísimo en los últimos dos años.
Uh-huh. ¿Cómo habéis hecho esa encuesta?
Pues nosotros llevamos ya varios años realizando un informe bastante grande de tendencias de consumo, pero este año, y teniendo en cuenta la situación económica que estábamos viviendo, hemos querido centrarnos muchísimo más en la capacidad de ahorro de los españoles y hemos realizado la encuesta a 2.000 españoles repartidos por todo el territorio nacional.
Uh-huh. Habéis preguntado, entre algunas de las cosas, me imagino, ¿para qué utilizan principalmente o cuál es la motivación que lleva a un español a ahorrar, ¿no? En su gran mayoría, ¿qué destinan el dinero?
Pues la gran mayoría lo destinan a hacer frente a los posibles imprevistos. Supongo que al final la situación que hemos vivido en los últimos dos años nos ha hecho más conscientes de que al final hay que estar preparado para cualquier cosa que pueda suceder, y en este caso además eso sumado al aumento del coste de vida, pues todo el mundo intenta tener como un rinconcito dentro de las limitaciones que tenga cada uno de los hogares para hacer frente a los imprevistos que vayan surgiendo. Y después ya en segundo lugar, y con un porcentaje muchísimo menor, un 18% lo reservan a poder ir pagando la hipoteca.
Uh-huh. Imagino que para los pequeños caprichos, que además son necesarios como las vacaciones, ya no guardamos tanto, ¿no?
Bueno, ahí hemos visto, evidentemente, el porcentaje ha bajado muchísimo, que hay una ligera diferencia entre Cataluña y el porcentaje total del país, y en Cataluña el porcentaje es un poquito más alto de lo que se destina a vacaciones.
En la crisis actual, exacerbada, como decíamos, por la inflación, ha tenido un impacto significativo no solo en los precios de los alimentos y los combustibles, sino también ha repercutido en lo que son comprar en productos, en servicios, ¿no? Y el tema de del consumo online.
Exacto, sí. Al final lo que hemos visto muy claro es que hay gastos básicos que no se pueden reducir, pero que a la hora de comprar por internet muchísima gente se ha centrado de verdad en lo que necesitan o lo que tienen que ir sustituyendo porque ha dejado de funcionar en casa y han bajado muchísimo los gastos en ropa, calzado, en ocio, restauración, todas aquellas cosas que de alguna forma no se considerarían directamente bienes básicos.
Uh-huh. ¿Habéis preguntado cómo visionan el futuro? ¿Cómo ven el futuro de aquí un tiempo? ¿O esa pregunta nos la hemos reservado para mejores oportunidades?
O sea, ahí nos gustaría repetir esa pregunta pasado Black Friday, porque sí que es verdad que muchos compradores nos han dicho que están esperando a estas, bueno, a que lleguen estas acciones
sí.
para poder realizar las compras y bueno, y programar un poco el presupuesto uh-huh. que les queda para final de año.
Bueno, pues estaremos pendientes de a ver qué es lo que ocurre con ese Black Friday, que es un buen momento para muchas personas para comprar eso que se quiere regalar posiblemente para estas Navidades a unos precios más económicos. Así que estaremos pendientes. Laura Sales, responsable de comunicación, gracias por haber estado con nosotros y un abrazo a toda la gente de idealo.com. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
I fins aquí arriba la linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Però la linterna continua amb Àngel Expósito i el repàs, el recull de tot el que ha passat i continua passant en aquest divendres, dia 24 de novembre. Que acabeu de passar un bon divendres, sobretot un bon cap de setmana. Salutacions de la Montse Rodríguez. I dilluns, a la mateixa hora, t'esperem aquí. Si vols recuperar alguna entrevista, a través de COPE.es i les xarxes socials. Adéu-siau i vigileu amb les compres del Black Friday. Adéu-siau, bona tarda.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con Ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
Descubre la nueva gama HS de MG. Llévate un SUV familiar por 23.440 euros con 7 años de garantía. Y por solo 2.000 euros más, lo tienes en híbrido enchufable con etiqueta cero para aparcar gratis en el centro de tu ciudad. Una etiqueta cero a precio de eco. Tú eliges.